Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern estudia recórrer la demanda de la Junta Electoral Central perquè retiri els llaços grocs i estelades d'edificis de la Generalitat abans de 48 hores. Montse Manent.
La consellera de Presidència, Elsa Artadi, confirma que estan a l'espera de l'informe dels serveis jurídics i qualifica la demanda d'ingerència. Per la seva banda, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, considera una vergonya que les cares dels presos que són candidats s'exposin en edificis públics.
Segurament es faran al·legacions en el document, veure també quins precedents tenim del 21 de desembre i d'altres interferències, en el que entenem que són unes demandes ridícules i unes demandes que només volen interferir en el que és la llibertat d'expressió.
Siguen los edificios públicos de la Generalitat llenos de simbología separatista. De hecho, están llenos de las caras de los que son los candidatos de partidos separatistas. Esto es una vergüenza.
Versions contradictòries dels testimonis en la sessió d'avui al judici del procés sobre si la Generalitat va contractar o no les impressions de cartells del referèndum a través d'Òmnium Cultural.
El dissenyador gràfic encarregat de dissenyar el cartell ha negat que s'hagués de facturar a la Generalitat, tot i que ha reconegut que l'encàrrec dels cartells el podria haver fet l'exsecretari de Difusió de la Generalitat, Antoni Molons.
¿Conoce usted a Antonio Molons?
No, aunque es, ni lo conocía, aunque después por las noticias relacionas que podría ser esa persona.
¿Que podría ser Tony?
Ese tal Tony.
O sea, que usted ha visto en las noticias, en la televisión, en algún lado, a Antonio Molons, y usted al verlo reconoció que era Tony.
No reconozco, supuse que era él.
Operació anticorrupció a Deltebre, al Baix Ebre, amb 6 detinguts. Entre ells hi ha l'exalcalde d'Esquerra, Gervasi Aspa, a qui el partit ja ha suspès de militància.
Les detencions s'han allargat algunes hores i ara els investigats ja estan en llibertat. Un cop finalitzat l'escorcoll, resten a l'espera de la citació del jutge.
Ràdio Delta, Roger Font.
Des de primera hora i fins als vols de la una del migdia, un equip d'agents dels Mossos d'Esquadra, en qualitat de policia judicial, han estat registrant els despatxos i ordinadors de l'Ajuntament de Deltebre i s'han endut almenys dues caixes de documentació. Abans de l'escorcoll ja s'havien fet diversos requeriments d'informació al consistori. Lluís Soler és l'alcalde de Deltebre.
El que hem demanat al personal implicat que fos el màxim col·laboratiu possible són expedients des del 2007 al 2015.
En una altra operació anticorrupció, la Guàrdia Civil ha escorcollat l'Ajuntament d'Almacelles, el Segrià i el Museu d'Arquitectura i Urbanisme.
Els agents buscaven informació sobre diferents expedients antics d'obres per presumptes irregularitats en contractacions.
Els Mossos d'Esquadra busquen els pares d'un nadó que ha aparegut mort en un contenidor de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental.
El cos l'han trobat els treballadors dels serveis de neteja pels vols de les 6 del matí. La recollida en aquests contenidors es fa cada 24 hores. Aquest és, doncs, el marge de temps amb què treballa la policia.
El Festival Clown escalfa motors per l'acció que se celebra a Sant Joan de les Abadesses del 27 al 30 de juny.
El festival organitzat pel popular grup Charango ja té la meitat de les entrades venudes.
La veu de Sant Joan, Joan Garcia.
Enguany, la proposta internacional ve de Colòmbia, amb la 33. Ens els presenta el Gui Miquel, cantant del grup Ripollès.
Jo destacaria la felicitat que ens dona l'orgull d'alguna manera, doncs, que el Clown sigui l'escenari de aquest estiu, no?, d'una de les bandes de salsa més importants del món, que són la 33, que sabem que això segurament ens aproparà molta gent nova.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica està marcada per la influència d'una dorsal anticiclònica que manté l'estabilitat i fa arribar núvols alts a bona part de Catalunya. Malgrat tot, hi haurà intervals de núvols baixos al sector central del litoral i al prelitoral, així com del vessant nord del Pirineu. La temperatura és lleugerament més alta i volta entre 18 i 21 graus, amb vent del sud i oest moderat amb algun cop fort al litoral. Demà arribarà un front poc actiu que portarà precipitació a la meitat nord de Catalunya, amb una baixada notable de la temperatura en general i amb ratxes fortes de vent, sobretot als dos extrems del litoral i del prelitoral i a cotes altes del Pirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, cues habituals. Aquesta hora a l'àrea metropolitana de Barcelona ens comencem situant a la B23, on veiem aturades entre Molins i el nus del Papiol per enllaçar amb l'autopista P7. També en aquesta autopista P7, retencions en sentit Papiol en el tram que va des de Sant Cugat. Cues també a la mateixa autopista P7 a l'altura de Barberà en sentit sud, retencions a la C58 a Sant Quirze en tots els sentits de la marxa i des de Ripollet fins al nus de la Trinitat per entrar a Barcelona. A la B20, a la Bota Nord, també trobareu cues des de Santa Coloma fins al nus de la Trinitat. I pel que fa a les rondes, a la ronda de dalt hi ha retencions entre Trinitat i Horta en sentit Llobregat i també entre Cornellà i Horta en sentit Trinitat. A la ronda litoral les cues van entre Zona Franca i Vila Olímpica en sentit Trinitat i entre Diagonal Mar i Colom en Llobregat. Molt bé, això és tot, que treballa trànsit. Bona tarda.
Ei! És temps de Pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tota una cuina basada en el pèsol i molt més t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la Perla Verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El govern estudia recórrer la demanda de la Junta Electoral Central perquè retiri els llaços grocs i estelades d'edificis de la Generalitat abans de 48 hores. Els serveis jurídics estudien quines respostes dona el requeriment fet arran d'una reclamació de Ciutadans. Des del Parlament, els comuns creuen que la reclamació incrementa la divisió, mentre que el PSC és favorable a la retirada de símbols. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El govern té ara un termini de 2 mesos per recórrer a la sala tercera del Tribunal Suprem. La portaveu, Elsa Artadi, ha confirmat que ho estan estudiant.
Segurament es faran al·legacions en el document, però ara ho estaven treballant, no podria avançar, perquè ara ja estan treballant tant el que és l'assessoria jurídica com l'equip de presidència, veure també quins precedents tenim del 21 de desembre i d'altres interferències, en el que entenem que són unes demandes ridícules i unes demandes que només volen interferir en el que és la llibertat d'expressió.
Des de Ciutadans, el partit que ha requerit a la Junta Electoral la retirada de la simbologia qualifiquen de vergonya que les cares d'alguns candidats s'exhibeixin en edificis públics. Així ho ha expressat la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas.
Aún siguen los edificios públicos de la Generalitat llenos de simbología separatista. De hecho, están llenos de las caras de los que son los candidatos a estas elecciones generales de partidos separatistas. Esto es una vergüenza.
Els comuns acusen Ciutadans de generar divisió, mentre que els socialistes consideren necessària la neutralitat de l'espai públic. Escoltem les portaveus de tots dos grups, Marta Ribas i Eva Granados.
És Ciutadans qui més parla del tema nacional, qui més parla dels elements simbòlics del procés. És Ciutadans qui de nou utilitza un element com el dels llaços grocs per intentar generar divisions.
Sempre hem dit que els espais, les institucions han de ser espais neutrals. Hi ha la petició per part de la Junta Electoral Central de que es faci i per tant nosaltres respectem aquesta resolució de la Junta Electoral Central.
És la primera vegada que la Junta ordena la retirada d'aquests símbols en campanya electoral.
El requeriment no fa referència als ajuntaments, però els alcaldes ja estudien com encarar l'ordre de la Junta Electoral Central en cas que arribi. A Girona, l'alcaldessa Marta Madrenas assegura que no renunciarà a la llibertat d'expressió i que, arribat el moment, es trobaran fórmules imaginatives, segons ha dit, per suplir els llaços grocs. FM Girona, Siso García.
L'Ajuntament de Girona assegura que no ha rebut cap requeriment per part de la Junta Electoral per retirar pancartes i llaços grocs en favor dels presos polítics després que ahir l'estament judicial ho demanés a la Generalitat. L'alcaldessa apunta que de moment no faran res, però que tenen recursos creatius per si fa falta. Escoltem Marta Madrenas, alcaldessa de Girona.
Que si no és un llaç groc pot ser un quadrat groc, que tothom entendrà perfectament què és. Jo crec que en cap cas renunciarem a seguir podent exercir el dret a la llibertat d'expressió. Si vinguessin determinades instruccions o ordres, doncs també es poden trobar fórmules imaginatives.
Així ho ha manifestat Marta Madrenas avui en una compareixença en la que ha presentat Martí Tarés com a membre de la llista de Junts per Catalunya a Girona a les properes eleccions municipals del 26 de maig. Tot i l'adhesió a la llista de Madrenas, l'endemà de la renúncia de la seva acta com a regidor d'Esquerra Republicana Més a l'Ajuntament de Girona, Tarés apunta que no abandona la militància d'Esquerra Republicana i que ha acceptat formar part de la llista perquè l'ha convençut el programa.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'encarregat de fer imprimir els cartells del referèndum en vies de tren sospita que qui li va donar l'ordre va ser Antoni Molons, exsecretari de Difusió de la Generalitat. En el judici al procés, el dissenyador gràfic Enric Vidal també ha negat que Òmnium Cultural estigués darrere del cartell i que l'hagués de pagar la Generalitat. Una declaració que ha desmentit el comercial de l'impremta Artiplan, Enrique Marí. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Enric Vidal ha explicat que ell va ser qui va encarregar les impressions després de rebre una trucada d'un tal Toni, amb qui després es va reunir. A preguntes del fiscal, Vidal ha dit que aquesta persona podria ser l'exsecretari de Difusió de la Generalitat, Antoni Molons.
¿Conoce usted a Antonio Molons?
No, aunque es, ni lo conocía, aunque después, por las noticias, relacionas que podría ser esa persona.
¿Que podría ser Toni?
Ese tal Toni.
O sea, que usted ha visto en las noticias, en la televisión, en algún lado, a Antonio Molons, y usted al verlo reconoció que era Toni.
No reconozco, supuse que era él.
Vidal ha dit que no recordava l'import de l'encàrrec i també ha negat que Òmnium hi estigués implicada o que s'hagués de facturar la Generalitat. Unes declaracions desmentides després pel comercial de l'impremta Artiplan, Enrique Marí.
¿Usted le indicó a Marí que se facturaría por la Generalitat?
No.
¿Y que el pedido se realizaba por Òmnium Cultural?
No.
¿Usted recibió una llamada al día siguiente de Enric Vidal Famadas?
Sí, correcto.
¿Qué le dijo?
Se presentó en referencia al presupuesto pasado el día anterior a Òmnium.
¿Le dijo que la factura deberían girarla a la Generalitat?
Sí.
Artiplan finalment no va cobrar l'encàrrec dels 400.000 díptics, 26.000 fulletons i 30.000 cartells intervinguts per la Guàrdia Civil, que pujava a 17.000 euros.
El Tribunal Suprem permet el reingrés de Santiago Vidal a la carrera judicial. L'alt tribunal avala la tesi del Tribunal Constitucional que el passat mes de desembre declarava inconstitucional la decisió del Consell General del Poder Judicial de denegar-li el reingrés.
La sentència reconeix a Vidal els seus drets professionals, econòmics i administratius des de la data d'extinció de la responsabilitat disciplinària per la qual va ser sancionat. Es dona la circumstància que Santiago Vidal està citat aquest dijous a la tarda a declarar com a testimoni en el judici al procés independentista al Tribunal Suprem.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Esquerra Republicana ha suspès de militància i ha obert un expedient a l'exalcalde del Deltebre, Gervasi Aspa, després que aquest matí ha estat detingut durant unes hores, junt amb altres funcionaris de l'Ajuntament, en una operació anticorrupció que s'ha portat a terme al consistori. Un cop finalitzat l'escorcoll, els investigats ara resten a l'espera de la citació del jutge. Ràdio Delta, Roger Font.
L'exalcalde de Deltebre, Gervasi Aspa, i el secretari de l'Ajuntament han quedat en llibertat després de compareixer en seu policial i resten ara a l'espera de ser citats pel jutge de la instrucció 2 de Tortosa, que investiga delictes contra l'administració pública i falsedat documental durant els mandats del 2007 al 2015. Aspa i el secretari són els dos dels sis detinguts en aquestes diligències sobre els projectes d'aquella etapa municipal. Des de primera hora i fins als vols de la una del migdia, un equip d'agents dels Mossos en qualitat de policia judicial han estat registrant els despatxos i ordinadors de l'Ajuntament de Deltebre i s'han endut almenys dues caixes de documentació. Abans de l'escorcoll ja s'havien fet diversos requeriments d'informació al consistori. Lluís Soler és l'alcalde de Deltebre.
El que hem demanat al personal implicat que fos el màxim col·laboratiu possible i en qualsevol cas són expedients que engloben diferents temàtiques des del 2007 al 2015.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat que investiga un presumpte delicte de prevaricació a l'Ajuntament de Deltebre, al Baix Ebre, des de l'any 2007. Esquerra Republicana també ha emès un comunicat informant de l'expulsió immediata del partit de l'exlíder deltebrenc Gervasi Aspa.
I seguint amb les operacions policials, la Guàrdia Civil ha escorcollat des de primera hora del matí l'Ajuntament d'Almacelles i el Museu d'Arquitectura i Urbanisme. Busquen informació sobre diferents expedients antics d'obres per presumptes irregularitats en contractacions. Hem un FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. Almenys quatre dotacions de la Guàrdia Civil, dos cotxes i dues furgonetes, han acordonat el consistori municipal al voltant de les 8 del matí, per posteriorment procedir a l'escorcoll. Els agents, que duien un ordre del jutjat número 3 de Lleida, pretenien recabar informació sobre diferents expedients antics referents a contractació pública. Al voltant de les 10 del matí, l'Ajuntament ha emès un comunicat assegurant que ha col·laborat des del primer moment i seguirà col·laborant per tal que la justícia pugui fer la seva feina. Un cop finalitzat amb l'escorcoll i ja a primera hora de la tarda, l'Ajuntament ha fet un segon comunicat on remarca l'absoluta col·laboració amb els agents actuants i amb el senyor lletrat de l'Administració de Justícia, facilitant la còpia i l'anàlisi de tota la documentació que ha sigut requerida. El comunicat conclou amb la frase «Almacelles no es mereix aquesta manera de fer política». Fa 3 anys, el novembre del 2016, la Guàrdia Civil també va entrar al consistori presidit per Josep Ibars. En aquella ocasió, també a ordre de la Fiscalia, arran d'una denúncia d'un sindicat i de la formació Almacelles Lliure per suposades contractacions irregulars.
L'expresident de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, formarà part de la comissió d'investigació del cas Boreas, cas pel qual va ser detingut i que posteriorment va provocar la seva dimissió com a president de l'ENS. Boreas investiga presumptes irregularitats en l'adjudicació d'obres públiques. UAU, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Des d'Esquerra Republicana, formació que va proposar la creació de la comissió informativa, han criticat aquesta decisió i consideren que no té cap utilitat. El seu portaveu, Jaume Gilabert, ha dit que no entén la presència de l'expresident de la Diputació al comitè.
Si un grup de presidència de la Diputació considera que la persona que està imputada per un presumpte delicte de corrupció ha de formar part d'una comissió informativa sobre el mateix cas, doncs no sé, és realment sorprenent, no? Però ells s'hauran preocupat.
Cal recordar que la titular del jutjat d'instrucció 1 de Lleida va acordar al gener ampliar de 6 a 18 mesos el termini d'instrucció del cas Boreas, que investiga presumptes delictes de corrupció i enriquiment personal.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Els Mossos d'Esquadra busquen els pares d'un nadó que ha aparegut mort aquesta matinada en un contenidor de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental.
El cos l'han trobat els treballadors dels serveis de neteja pels vols de les 6 del matí. Segons l'Ajuntament de Montcada i Reixac, que ha declinat fer declaracions, la recollida en aquests contenidors es fa cada 24 hores. Aquest és, doncs, el marge de temps amb què treballa la policia, que no descarta que qui va abandonar la criatura pugui ser de fora del municipi, donada la proximitat amb la C-17. Es dona la circumstància que és el segon nadó que apareix mort des del mes de maig passat al municipi. En aquella ocasió, els treballadors d'una planta de residus van trobar el cadàver de l'infant dins una màquina de classificar deixalles.
El síndic de Greuges reclama una reunió urgent de màxim nivell per abordar els brots de xenofòbia. Després de l'atac a un centre de Castelldefels que acull menors migrats no acompanyats, Rafael Ribó ha demanat als grups parlamentaris que s'impliquin per tallar d'arrel qualsevol expressió xenòfoba.
Ribó ha fet aquesta crida al Parlament, on ha destacat que centres com el de Castelldefels són un recurs provisional. Per això ha reclamat un pla d'atenció integral integrador per a aquests joves. En relació a l'atac al centre Can Ganxo, des de la Federació d'Entitats que treballa amb aquests joves, la FEDAIA, consideren insuficient el trasllat dels menes de Castelldefels. A la línia del síndic i des de la xarxa, la coordinadora de la Comissió de Joves Migrants, Marta García, ha apuntat que aquests atacs són un problema de tota la societat.
Tot el tema del sentiment de pertinença i de la identificació d'aquests joves és fonamental i és una acció que és de corresponsabilitat, no només de l'administració pública, sinó de la societat. Per això ens sembla que és gravíssima els atacs racistes o xenòfobs que s'han produït aquests dies, perquè el que fan, evidentment, és malmetre aquest model de convivència i no assumir aquesta part de corresponsabilitat que també és de la societat civil.
La portaveu de FEDAIA ha fet una crida per satisfer les necessitats dels joves que arriben a Catalunya en la recerca d'un projecte vital.
I al Maresme, Canet de Mar busca una quinzena de voluntaris per fer de mentors dels menors no acompanyats que resideixen al centre Xatrac d'aquest municipi. El programa de mentoria començarà a funcionar el mes que ve. L'objectiu és afavorir la inclusió d'aquests joves al poble. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli, bona tarda.
Bona tarda. El programa de mentoria ja s'ha posat en marxa a altres localitats del Baix Llobregat, també a Barcelona i Girona, i ara s'expandeix cap al Maresme, Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. Durant les properes setmanes, els candidats a mentors hauran de sotmetre's a unes entrevistes personals amb un equip de psicòlegs de la DGAIA, i els seleccionats rebran una formació de 12 hores. Anna Bessa és responsable de suport tècnic dels centres residencials de la DGAIA.
El nano, el centre té tot garantit, però sí que creiem que la figura del mentor pot ajudar amb aquest vincle amb la societat d'acollida i, a més, també és una manera de que surtin del seu entorn i puguin practicar, per exemple, les llengües.
Els mentors es comprometen a dur a terme una trobada com a mínim setmanal amb els joves durant 6 mesos prorrogables a 6 més. Per ser mentor cal tenir més de 25 anys i disposar del certificat de penals. De moment, ja hi ha una 30ena d'inscrits a Canet.
Música. Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Tarragona, on s'ha posat fi a la problemàtica pels terrenys a on s'hi havia d'ubicar una botiga d'IKEA. Finalment, la multinacional holandesa Ten Braak ha confirmat que comprarà els terrenys per 14 milions d'euros. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
IKEA ja té substitut a Tarragona. Es tracta de Ten Braak, una multinacional holandesa que comprarà els terrenys als propietaris per 14 milions d'euros. Elvira Ferrando, consellera de Comerç, ha valorat l'arribada positivament, assegurant que és una notícia que estaven esperant.
Aquesta arribada, si és que realment arriba com a centre comercial multimarca, és una bona notícia, perquè tot suma, reforça la potència i vitalitat que té la nostra ciutat. Hem de veure-ho com un plus comercial, perquè serà font de nous clients, el que dèiem, la gent porta gent, no? I complementarà de manera específica l'oferta comercial que pugui tindre la ciutat.
Ferrando ha reconegut que no coneix les dades amb la seva totalitat, però que sembla que volen fer una superfície comercial a l'aire lliure en diferents cadenes i locals de restauració.
Codorniu presenta el segon expedient de regulació en poc més de dos anys per una setantena de treballadors. La retallada significa més d'un 10% de la plantilla, però l'empresa ho justifica com un mal necessari per tornar a créixer. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Concretament, seran 79 els treballadors afectats per aquest expedient de regulació, 43 dels quals pertanyents a la seu de Sant Sadurní d'Anoia, 26 al centre d'Esplugues i 10 més al de Raimat. La notícia arriba 5 mesos després de la compra de Codorniu per part del fons d'inversions nord-americà Carlyle i després també de l'ERO que ja es va pactar el mes de maig de 2017, que va suposar l'acomiadament de 73 treballadors. Tal com assenyala l'empresa en el comunicat que ha traslladat als treballadors, la reconstrucció es farà de forma socialment responsable i oferint també un pla de prejubilacions i programes d'acompanyament pels afectats. Amb l'expedient de regulació encara per negociar, el que sí que ha transcendit ja és que els treballadors de les oficines d'Esplugues seran traslladats a la seu de Sant Sadurní.
Creix en un 7,7% el nombre de passatgers a l'aeroport del Prat, segons les dades d'aquest darrer mes de febrer respecte del mateix període de l'any anterior. El major creixement es registra en els vols internacionals amb un 9,3%, mentre que els nacionals han augmentat el 4,2%.
Pel que fa a la resta d'aeroports catalans, el nombre de passatgers ha disminuït tant a l'aeroport de Reus com el de Girona-Costa Brava. En concret, en un 42,5 i un 16% respectivament. Finalment, l'aeròdrom de Sabadell ha registrat un augment de passatgers del 19%.
En cultura, el Festival Clàunia escalfa motors per la seva sisena edició que se celebra a Sant Joan de les Abadesses del 27 al 30 de juny. El festival organitzat pel popular grup Charango ja té la meitat de les entrades venudes. La veu de Sant Joan, Joan Garcia, bona tarda.
Bona tarda. Un cartell que comptarà amb cantants i bandes il·lustres del panorama musical català com Búhos, la companyia elèctrica d'Arma, o Cas Grasses, Joan Daussà, Judit Nederman o Itacabant. Enguany, la proposta internacional ve de Colòmbia, amb la 33. Ens els presenta el Gué Miquel, cantant del grup Ripollès.
Jo destacaria la felicitat que ens dona l'orgull de, d'alguna manera, doncs, que el Clàunia sigui l'escenari d'aquest estiu, no?, d'una de les bandes de salsa més importants del món, que són la 33, que sabem que això segurament ens aproparà molta gent nova que potser a través, no?, de poder presenciar un directe dels colombians vindrà a conèixer el Clàunia. Benvinguda a tota la gent que encara no coneix el festival.
L'Espai de Circ també comptarà per primera vegada amb propostes del panorama internacional amb la presència de Circo No Alto de Brasil i Mighty Jumbo de Kènia. En les properes setmanes el festival també donarà a conèixer el cartell de l'Espai Consciència d'aquesta edició.
Es despengen de l'arbre les taronges senceres, van trenant les arrels i floreixen. Ja ha marxat el neguit de vacances.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, l'Astral Pool Sabadell es juga l'accés a la final a 4 de l'Eurolliga femenina.
Les vallesanes reben des de les 7 de la tarda l'Horizonte Italià a la piscina de Can Llong. De moment, al final del primer període, Sabadell 3, Horizonte Catània 3. Les jugadores de David Palma tenen la renda a favor del 9-12 de l'anada. Ja s'han classificat per la final a 4 el Plebiscito de Pàdova i els italians del Boglimeni i l'Olimpiakos.
Avui es disputen tres partits pendents de la 22a jornada de l'Hockey Lliga masculina.
Els enfrontaments van ser ajornats per la disputa de les competicions europees. A 8:45 del vespre, el Noia, quart a la classificació, rebrà el Liceo de la Corunya, que ocupa la segona plaça. A les 9 de la nit, el Reus, tercer a la taula, juga a la pista del Coel, al Coi. A la mateixa hora, el Vic, 11è, jugarà a casa davant el líder, el Barça.
En futbol, la selecció catalana formarà amb un equip de garanties davant Veneçuela.
A l'amistós que es disputarà d'aquí a menys de dues setmanes, dilluns 25 de març a Montilivi. El capità del Girona, Àlex Granell, és el primer convocat oficial del tècnic Gerard López, però jugadors com Piqué, Cesc o Xavi també han mostrat el seu interès de participar-hi. El seleccionador català ha parlat en l'acte de presentació del partit al Teatre Municipal de Girona. Gerard López ha lloat el combinat veneçolà.
Una selecció rival important com és Veneçuela, que ve de jugar contra Argentina 4 dies abans, que està preparant la Copa Amèrica del 2019, tot preparat perquè sigui un gran espectacle.
Recordem que fa gairebé 2 anys i mig que Catalunya no disputa cap partit. L'enfrontament es jugarà en dates FIFA. Com apuntava Gerard López, Veneçuela haurà jugat dies abans contra l'Argentina de Messi al Metropolitano de Madrid.
I en tenis, Albert Ramos cau en la tercera ronda del torneig d'Indian Wells.
El de Mataró ha quedat eliminat del primer Masters 1000 de la temporada després de perdre davant el francès Gael Monfils en 2-7, 6-0 i 6-3. Ramos, que és el número 91 del rànquing mundial de l'ATP, no ha tingut cap opció davant el jugador francès.
En bàsquet, Pedro Martínez torna a ser l'entrenador del Gran Canària.
El tècnic català que va començar la temporada al Baskonia afrontarà la seva tercera etapa al conjunt de les Illes Canàries. L'ex de Manresa, Badalona i Sant Josep de Girona ha signat fins a final de temporada amb opció a una més.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. La novena de Beethoven és molt més que l'himne de l'alegria i l'himne d'Europa. És una de les obres més transcendentals de la història de la música.
L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la direcció musical de Kazushi Ono, col·labora amb l'agrupació Senyor Serrano per oferir-nos una lectura crítica sobre el significat de l'Europa del passat, del present i del futur.
El 15, 16 i 17 de març a l'Auditori, en el marc del festival Barcelona Obertura Spring Festival. Compra les teves entrades a auditori.cat.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
L'endevinalla de la quincalla.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català, o Caterina Albert, ara en fa 100 anys. A casa meu, quan ens queixàvem, ens deien: «Noia, no tota la misèria la dona Déu», que volia dir: «Espavila't i no et queixis gaire, ni per tu ni pels altres». Una mostra d'aquestes dites la comencem avui. Amb quina?
Amb aquesta. La norma entre pobre i ric. Aquest un got, l'altre un xerric.
Van així encara les coses. Qui pot pagar-se un got no xerrica del porró. La següent com fa?
Tan baladrejada ric i tens com jo un sol malic.
Potser sí que no cal anar mostrant que s'és ric. Fa lleig. No cal. Només ho fan els anomenats nous rics, i se'ls veu el llautó a quilòmetres.
Sí, és que al qui va descalç, les sabates no li fan mal.
Així ens hi hem de conformar, ser pobres?
És que jo dic que no ho sabies, que mentre uns piulen, altres xiulen.
Ai, ja tens raó, Abel. La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla, amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern estudia recórrer la demanda de la Junta Electoral Central perquè retiri els llaços grocs i estelades d'edificis de la Generalitat abans de 48 hores. Montse Manent.
La consellera de Presidència, Elsa Artadi, confirma que estan a l'espera de l'informe dels serveis jurídics i qualifica la demanda d'ingerència. Per la seva banda, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, considera una vergonya que les cares dels presos que són candidats s'exposin en edificis públics.
Segurament es faran al·legacions en el document, veure també quins precedents tenim del 21 de desembre i d'altres interferències, en el que entenem que són unes demandes ridícules i unes demandes que només volen interferir en el que és la llibertat d'expressió.
Siguen los edificios públicos de la Generalitat llenos de simbología separatista. De hecho, están llenos de las caras de los que son los candidatos de partidos separatistas. Esto es una vergüenza.
Versions contradictòries dels testimonis en la sessió d'avui al judici del procés sobre si la Generalitat va contractar o no les impressions de cartells del referèndum a través d'Òmnium Cultural.
El dissenyador gràfic encarregat de dissenyar el cartell ha negat que s'hagués de facturar la Generalitat, tot i que ha reconegut que l'encàrrec dels cartells el podria haver fet l'exsecretari de Difusió de la Generalitat, Antoni Molons.
¿Conoce usted a Antonio Molons?
No, aunque ni lo conocía, aunque después, por las noticias, relacionas que podría ser esa persona.
¿Que podría ser Tony?
Ese tal Tony.
O sea, que usted ha visto en las noticias, en la televisión, en algún lado, a Antonio Molons, y usted al verlo reconoció que era Tony.
No reconozco. Supuse que era él.
Operació anticorrupció al Deltebre, al Baix Ebre, amb 6 detinguts. Entre ells hi ha l'exalcalde d'Esquerra Republicana, Gervasi Aspa, a qui el partit ja ha suspès de militància.
Les detencions s'han allargat algunes hores i ara els investigats ja estan en llibertat. Un cop finalitzat l'escorcoll, resten a l'espera de la citació del jutge.
Ràdio Delta, Roger Font.
Des de primera hora i fins als vols de la una del migdia, un equip d'agents dels Mossos d'Esquadra, en qualitat de policia judicial, han estat registrant els despatxos i ordinadors de l'Ajuntament de Deltebre i s'han endut almenys 2 caixes de documentació. Abans de l'escorcoll ja s'havien fet diversos requeriments d'informació al consistori. Lluís Soler és l'alcalde de Deltebre.
El que hem demanat al personal implicat que fos el màxim col·laboratiu possible. Són expedients des del 2007 al 2015.
En una altra operació anticorrupció, la Guàrdia Civil ha escorcollat l'Ajuntament d'Almacelles, el Segrià i el Museu d'Arquitectura i Urbanisme.
Els agents buscaven informació sobre diferents expedients antics d'obres per presumptes irregularitats en contractacions.
Els Mossos d'Esquadra busquen els pares d'un nadó que ha aparegut mort en un contenidor de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental.
El cos l'han trobat els treballadors dels serveis de neteja pels vols de les 6 del matí. La recollida en aquests contenidors es fa cada 24 hores. Aquest és, doncs, el marge de temps amb què treballa la policia.
I en cultura, el Festival Clowny escalfa motors per la seva 6a edició, que se Sant Joan de les Abadesses, del 27 al 30 de juny.
El festival, organitzat pel popular grup Charango, ja té la meitat de les entrades venudes.
La veu de Sant Joan, Joan Garcia.
Enguany, la proposta internacional ve de Colòmbia, amb la 33. Ens els presenta el Gui Miquel, cantant del grup Ripollès.
Jo destacaria la felicitat que ens dona l'orgull de, d'alguna manera, doncs, que el Clowny sigui l'escenari de... aquest estiu, no?, d'una de les bandes de salsa més importants del món, que són la 33, que sabem que això segurament ens aproparà molta gent nova.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica està marcada per la influència d'una dorsal anticiclònica que manté l'estabilitat i fa arribar núvols alts a bona part de Catalunya. Malgrat tot, hi haurà intervals de núvols baixos al sector central del litoral i al prelitoral, així com del vessant nord del Pirineu. La temperatura és lleugerament més alta i volta entre 18 i 21 graus, amb vent del sud i oest moderat amb algun cop fort al litoral. Demà arribarà un front poc actiu que portarà precipitació a la meitat nord de Catalunya, amb una baixada notable de la temperatura en general i amb ratxes fortes de vent, sobretot als dos extrems del litoral i del prelitoral i a cotes altes del Pirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Millora ràpidament el trànsit en general en aquesta xarxa viària, també a les vies més properes a Barcelona. Queden petits trams d'aturades, per exemple, a la B24 en aquesta zona de Cervelló, habitual per enllaçar amb l'N340. A l'extrem nord, ara veiem retencions en un tram de la Nacional 2, 1-2 quilòmetres, a l'altura del Masnou, en sentit nord, sobretot en sentit Girona, diguem-ne, o també hi ha un petit tram d'aturades a la C59, a Palau-Solità i Plegamans, direcció nord. Per tant, alguns trams de retencions encara podríem trobar en aquesta xarxa viària, però en general parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Ei, és temps de pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tot una cuina basada en el pèsol i molt més t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la perla verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El govern estudia recórrer la demanda de la Junta Electoral Central perquè retiri els llaços grocs i estelades d'edificis de la Generalitat abans de 48 hores. Els serveis jurídics estudien quines respostes dona el requeriment fet arran d'una reclamació de Ciutadans. Des del Parlament, els comuns creuen que la reclamació incrementa la divisió, mentre que el PSC és favorable a la retirada de símbols. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El govern té ara un termini de 2 mesos per recórrer a la sala tercera del Tribunal Suprem. La portaveu, Elsa Artadi, ha confirmat que ho estan estudiant.
Segurament es faran al·legacions en el document, però ara ho estaven treballant, no podria avançar, perquè ara ja estan treballant tant el que és l'assessoria jurídica com l'equip de presidència, veure també quins precedents tenim del 21 de desembre i d'altres interferències, en el que entenem que són unes demandes ridícules i unes demandes que només volen interferir en el que és la llibertat d'expressió.
Des de Ciutadans, el partit que ha requerit a la Junta Electoral la retirada de la simbologia, qualifiquen de vergonya que les cares d'alguns candidats s'exhibeixin en edificis públics. Així ho ha expressat la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas.
Aún siguen los edificios públicos de la Generalitat llenos de simbología separatista. De hecho, están llenos de las caras de los que son los candidatos a estas elecciones generales de partidos separatistas. Esto es una vergüenza.
Els comuns acusen Ciutadans de generar divisió, mentre que els socialistes consideren necessària la neutralitat de l'espai públic. Escoltem les portaveus de tots dos grups, Marta Ribas i Eva Granados.
És Ciutadans qui més parla del tema nacional, qui més parla dels elements simbòlics del procés. És Ciutadans qui de nou utilitza un element com el dels llaços grocs per intentar generar divisions.
Sempre hem dit que els espais, les institucions han de ser espais neutrals. Ara hi ha la petició per part de la Junta Electoral Central de que es faci i, per tant, nosaltres respectem aquesta resolució de la Junta Electoral Central.
La primera vegada que la Junta ordena la retirada d'aquests símbols en campanya electoral.
El requeriment no fa referència als ajuntaments, però els alcaldes ja estudien com encarar l'ordre de la Junta Electoral Central en cas que arribi. A Girona, l'alcaldessa Marta Madrenas assegura que no renunciarà a la llibertat d'expressió i que arribat el moment es trobaran fórmules imaginatives, segons ha dit, per suplir els llaços grocs. FM Girona, Siso García.
L'Ajuntament de Girona assegura que no ha rebut cap requeriment per part de la Junta Electoral per retirar pancartes i llaços grocs en favor dels presos polítics després que ahir l'estament judicial ho demanés a la Generalitat. L'alcaldessa apunta que de moment no faran res, però que tenen recursos creatius per si fa falta. Escoltem Marta Madrenas, alcaldessa de Girona.
Que si no és un llaç groc pot ser un quadrat groc, que tothom entendrà perfectament què és. Jo crec que en cap cas renunciarem a seguir podent exercir el dret a la llibertat d'expressió, si vinguessin determinades instruccions o ordres, doncs també es poden trobar fórmules imaginatives.
Així ho ha manifestat Marta Madrenas avui en una compareixença en la que ha presentat Martí Tarés com a membre de la llista de Junts per Catalunya a Girona a les properes eleccions municipals del 26 de maig. Tot i l'adhesió a la llista de Madrenas, l'endemà de la renúncia de la seva acta com a regidor d'Esquerra Republicana Més a l'Ajuntament de Girona, Tarés apunta que no abandona la militància d'Esquerra Republicana i que ha acceptat formar part de la llista perquè l'ha convençut el programa.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'encarregat de fer imprimir els cartells del referèndum en vies de tren sospita que qui li va donar l'ordre va ser Antoni Molons, exsecretari de Difusió de la Generalitat. En el judici al procés, el dissenyador gràfic Enric Vidal també ha negat que Òmnium Cultural estigués darrere del cartell i que l'hagués de pagar la Generalitat. Una declaració que ha desmentit el comercial de l'impremta Artiplan, Enrique Marí. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Enric Vidal ha explicat que ell va ser qui va encarregar les impressions després de rebre una trucada d'un tal Toni, amb qui després es va reunir. A preguntes del fiscal, Vidal ha dit que aquesta persona podria ser l'exsecretari de Difusió de la Generalitat, Antoni Molons.
¿Conoce usted a Antonio Molons?
No, aunque es, ni lo conocía, aunque después, por las noticias, relacionas que podría ser esa persona.
¿Que podría ser Toni?
Ese tal Toni.
O sea, que usted ha visto en las noticias, en la televisión, en algún lado, a Antonio Molons, y usted al verlo reconoció que era Toni.
No reconozco, supuse que era él.
Vidal ha dit que no recordava l'import de l'encàrrec i també ha negat que Òmnium hi estigués implicada o que s'hagués de facturar la Generalitat. Unes declaracions desmentides després pel comercial de l'impremta Artiplan, Enrique Marí.
¿Usted le indicó a Marí que se facturaría por la Generalitat?
No.
¿Y que el pedido se realizaba por Òmnium Cultural?
No.
¿Usted recibió una llamada al día siguiente de Enrique Vidal Famadas?
Sí, correcto.
¿Qué le dijo?
Se presentó en referencia al presupuesto pasado el día anterior a Òmnium.
¿Le dijo que la factura deberían girarla a la Generalitat?
Sí.
Artiplan finalment no va cobrar l'encàrrec dels 400.000 díptics, 26.000 fulletons i 30.000 cartells intervinguts per la Guàrdia Civil, que pujava a 17.000 euros.
El Tribunal Suprem permet el reingrés de Santiago Vidal a la carrera judicial. L'alt tribunal avala la tesi del Tribunal Constitucional que el passat mes de desembre declarava inconstitucional la decisió del Consell General del Poder Judicial de denegar-li el reingrés.
La sentència reconeix a Vidal els seus drets professionals, econòmics i administratius des de la data d'extinció de la responsabilitat disciplinària per la qual va ser sancionat. Es dona la circumstància que Santiago Vidal està citat aquest dijous a la tarda a declarar com a testimoni en el judici al procés independentista al Tribunal Suprem.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Esquerra Republicana ha suspès de militància i ha obert un expedient a l'exalcalde del Deltebre, Gervasi Aspa, després que aquest matí ha estat detingut durant unes hores, junt amb d'altres funcionaris de l'Ajuntament, en una operació anticorrupció que s'ha portat a terme al consistori. Un cop finalitzat l'escorcoll, els investigats ara resten a l'espera de la citació del jutge. Ràdio Delta, Roger Font.
L'exalcalde de Deltebre, Gervasi Aspa, i el secretari de l'Ajuntament han quedat en llibertat després de compareixer en seu policial i resten ara a l'espera de ser citats pel jutge de la instrucció 2 de Tortosa, que investiga delictes contra l'administració pública i falsedat documental durant els mandats del 2007 al 2015. Aspa i el secretari són els dos dels sis detinguts en aquestes diligències sobre els projectes d'aquella etapa municipal. Des de primera hora i fins als vols de la una del migdia, un equip d'agents dels Mossos d'Esquadra en qualitat de policia judicial han estat registrant els despatxos i ordinadors de l'Ajuntament de Deltebre i s'han endut almenys dues caixes de documentació. Abans de l'escorcoll ja s'havien fet diversos requeriments d'informació al consistori. Lluís Soler és l'alcalde de Deltebre.
El que hem demanat al personal implicat que fos el màxim col·laboratiu possible i en qualsevol cas són expedients que engloben diferents temàtiques des del 2007 al 2015.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat que investiga un presumpte delicte de prevaricació a l'Ajuntament de Deltebre, al Baix Ebre, des de l'any 2007. Esquerra Republicana també ha emès un comunicat informant de l'expulsió immediata del partit de l'exlíder deltebrenc Gervasi Aspa.
I seguint amb les operacions policials, la Guàrdia Civil ha escorcollat des de primera hora del matí l'Ajuntament d'Almacelles i el Museu d'Arquitectura i Urbanisme. Busquen informació sobre diferents expedients antics d'obres per presumptes irregularitats en contractacions. M1FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. Almenys 4 dotacions de la Guàrdia Civil, 2 cotxes i 2 furgonetes han acordonat el consistori municipal al voltant de les 8 del matí per posteriorment procedir a l'escorcoll. Els agents, que duien un ordre del jutjat número 3 de Lleida, pretenien recabar informació sobre diferents expedients antics referents a contractació pública. Al voltant de les 10 del matí, l'Ajuntament ha emès un comunicat assegurant que ha col·laborat des del primer moment i seguirà col·laborant per tal que la justícia pugui fer la seva feina. Un cop finalitzat amb l'escorcoll i ja a primera hora de la tarda, l'Ajuntament ha fet un segon comunicat on remarca l'absoluta col·laboració amb els agents actuants i amb el senyor lletrat de l'Administració de Justícia, facilitant la còpia i l'anàlisi de tota la documentació que ha sigut requerida. El comunicat conclou amb la frase «Almacelles no es mereix aquesta manera de fer política». Fa 3 anys, el novembre del 2016, la Guàrdia Civil també va entrar al consistori presidit per Josep Ibars. En aquella ocasió, també a ordre de la Fiscalia, arran d'una denúncia d'un sindicat i de la formació Almacelles Lliure per suposades contractacions irregulars.
L'expresident de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, formarà part de la comissió d'investigació del cas Boreas, cas pel qual va ser detingut i que posteriorment va provocar la seva dimissió com a president de l'ENS. Boreas investiga presumptes irregularitats en l'adjudicació d'obres públiques. Uau, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Des d'Esquerra Republicana, formació que va proposar la creació de la comissió informativa, han criticat aquesta decisió i consideren que no té cap utilitat. El seu portaveu, Jaume Gilabert, ha dit que no entén la presència de l'expresident de la Diputació al comitè.
Si un grup de presència de Diputació considera que la persona que està imputada per un presumpte delicte de corrupció de formar part d'una comissió informativa sobre el mateix cas, doncs no sé, és realment sorprenent, no? Però ells s'hauran preocupat.
Cal recordar que la titular del jutjat d'instrucció 1 de Lleida va acordar al gener ampliar de 6 a 18 mesos el termini d'instrucció del cas Boreas, que investiga presumptes delictes de corrupció i enriquiment personal.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Els Mossos d'Esquadra busquen els pares d'un nadó que ha aparegut mort aquesta matinada en un contenidor de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental.
El cos l'han trobat els treballadors dels serveis de neteja pels vols de les 6 del matí. Segons l'Ajuntament de Montcada i Reixac, que ha declinat fer declaracions, la recollida en aquests contenidors es fa cada 24 hores. Aquest és, doncs, el marge de temps amb què treballa la policia, que no descarta que qui va abandonar la criatura pugui ser de fora del municipi, donada la proximitat amb la C-17. Es dona la circumstància que és el segon nadó que apareix mort des del mes de maig passat al municipi. En aquella ocasió, els treballadors d'una planta de residus van trobar el cadàver de l'infant dins una màquina de classificar deixalles.
El síndic de Greuges reclama una reunió urgent de màxim nivell per abordar els brots de xenofòbia. Després de l'atac a un centre de Castelldefels que acull menors migrats no acompanyats, Rafael Ribó ha demanat als grups parlamentaris que s'impliquin per tallar d'arrel qualsevol expressió xenòfoba.
Ribó ha fet aquesta crida al Parlament, on ha destacat que centres com el de Castelldefels són un recurs provisional. Però per això ha reclamat un pla d'atenció integral integrador per a aquests joves en relació a l'atac al centre Can Ganxo. Des de la Federació d'Entitats que treballa amb aquests joves, la FEDAIA, consideren insuficient el treball al trasllat dels menes de Castelldefels. A la línia del síndic i des de la xarxa, la coordinadora de la Comissió de Joves Migrants, Marta García, ha apuntat que aquests atacs són un problema de tota la societat.
Tot el tema del sentiment de pertinença i de la identificació d'aquests joves és fonamental i és una acció que és de corresponsabilitat, no només de l'administració pública, sinó de la societat. Per això ens sembla que és gravíssima els atacs racistes o xenòfobs que s'han produït aquests dies, perquè el que fan, evidentment, és malmetre aquest model de convivència i no assumir aquesta part de corresponsabilitat que també és de la societat civil.
La portaveu de FEDAI ha fet una crida per satisfer les necessitats dels joves que arriben a Catalunya en la recerca d'un projecte vital.
Famílies i mestres de l'Escola Port de Badalona s'han concentrat aquest matí a les portes del centre en protesta per l'atropellament ahir en un pas de vianants d'un pare que anava a buscar el seu fill a l'escola. Reclamen més viària a la zona i un estudi de mobilitat per posar fi a les situacions de perill que s'hi viuen. Ràdio Ciutat de Badalona, Júlia López, bona tarda.
Bona tarda. Segons l'AMPA, el cotxe circulava a una velocitat molt elevada, una situació que afirmen és habitual als voltants del centre. La zona també està afectada per les obres de les diferents promocions d'habitatge que s'hi estan construint, fet que provoca que hi circulin més camions. Escoltem a Paqui Luna, membre de l'AMPA de l'Escola Badalona Port.
En aquest carrer, i especialment a la nostra zona, com que ja és gairebé el final de la ciutat, perquè el següent ja és la zona industrial, els cotxes passen a molta velocitat i a més, hi ha molt trànsit de vehicles pesats de camions que venen a les obres. Ja han patit diversos atropellaments.
L'AMPA es va reunir fa unes setmanes amb l'Ajuntament per reclamar solucions. Lamenten, però, que no en van treure cap compromís que reverteixi la situació més enllà d'augmentar la vigilància policial a les hores punta.
Repassem altres notícies destacades del dia. L'històrica Fira Agrícola de Sant Josep de Mollerussa arriba aquest dissabte a la seva 147a edició, amb la vista posada en repetir la bona xifra de visitants de l'any anterior. Per fer-ho, compten aquest any amb més espai d'exposició. Ràdio Ponent Mollerussa, Alejandro Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta edició la fira s'allargarà fins el dimarts 19 i s'espera repetir els 170.000 visitants de l'any passat. Segons ha explicat l'alcalde i president de la fira de Mollerussa, Marc Solsona, Sant Josep és un dels grans referents del sector agrícola, no només a nivell de Mollerussa i Catalunya, sinó que supera el límit territorial.
D'intentar i aconseguir i assolir el referent del sector agroalimentari no només a nivell d'exposició de productes, sinó també a nivell de punt de trobada de debat legislatiu, de debat jurídic, de debat d'actualitat del que seria el sector, de punt de trobada dels professionals, sindicats, gremis, la mateixa Generalitat.
En total, la fira ocuparà un espai net de 25.141 metres quadrats, gairebé 5.000 més respecte a l'any anterior, en part degut a l'exposició de tractors de caràcter bianual situat al carrer de Belianes.
Front comú a Ripoll entre Ajuntament, el Consorci de Benestar Social i l'empresa d'aigües del municipi per evitar que les famílies amb risc d'exclusió social es quedin sense aigua potable. Han signat un conveni que no només ha d'impedir talls sobtats de subministrament, sinó també l'exempció de pagament de factures en cas necessari. Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
L'acord estableix la creació d'un fons de solidaritat dotat amb 2.000 euros per evitar el tall immediat del subministrament d'aquest servei. La iniciativa té com a objectiu donar suport a totes aquelles persones o famílies que estan en risc d'exclusió social. L'entesa també comportarà l'exempció del pagament de les factures. L'empresa municipal calcula que un 20% dels talls del subministrament estan provocats per motius socials. Escoltem a Joaquim Colomer, president de Somarsa.
Cada mes o cada dos mesos estem amb un 10 talls d'aigua a nivell del municipi. Sí que és cert que la major part d'aquests talls d'aigua, podríem dir un 80%, són deguts a motius tècnics, però sí que hi ha, podríem dir, un 20% que són per motius socials.
Qui vulgui acollir-se a l'ajut del Fons de Solidaritat ha d'efectuar la corresponent sol·licitud a la seu del Consorci.
En cultura, el festival Clownia escalfa motors per la seva 6a edició, que se celebra a Sant Joan de les Abadesses del 27 al 30 de juny. El festival, organitzat pel popular grup Charango, ja té la meitat de les entrades venudes. La veu de Sant Joan, Joan Garcia, bona tarda.
Bona tarda. Un cartell que comptarà amb cantants i bandes il·lustres del panorama musical català, com Búhos, la companyia elèctrica d'Arma, o Casgrasses, Joan Daussà, Judit Nederman o Itacabán. Enguany, la proposta internacional ve de Colòmbia, amb la 33. Ens els presenta el Gui Miquel, cantant del grup Ripollès.
Jo destacaria la felicitat que ens dona l'orgull de, d'alguna manera, doncs, que el Clownia sigui l'escenari de aquest estiu, no?, d'una de les bandes de salsa més importants del món, que són la 33, que sabem que això segurament ens aproparà molta gent nova que potser a través de, no?, de poder presenciar un directe dels colombians vindrà a conèixer el Clownia. Benvinguda a tota la gent que encara no coneix el festival.
L'Espai de Circ també comptarà per primera vegada amb propostes del panorama internacional, amb la presència de Circo No Alto de Brasil i Mighty Jumbo de Kènia. En les properes setmanes el festival també donarà a conèixer el cartell de l'Espai Consciència d'aquesta edició.
Mercadillo de viernes. Les anxovetes Joan Colomo i Mireia Vives i Borja Penalba encapçalen aquest any la programació musical del Festival Espurnes, que se celebrarà a Llagostera el proper 18 de maig. La proposta va néixer l'any passat i enguany s'ha reforçat amb una vintena d'espectacles gratuïts pensats per tots els públics. FM Girona, Sisu Garcia, bona tarda.
Bona tarda. Les anxovetes renovadores d'Havaneres i una de les bandes més actives de les comarques gironines actuaran el proper 18 de maig al Festival Espurnes, a Llagostera. També hi arribarà la veu inconfusible de Joan Colomo, que presentarà el seu darrer disc, L'oferta i la demanda. I en aquest cas, un duet valencià format per la cantant Mireia Vives i el guitarrista Borja Penalba. Escoltem Artur Comas, membre de Sutrac i coorganitzador del Festival Espurnes.
Volem fer un festival gratuït, diurn, per a totes les edats, per a tots els públics.
A més, l'Espurnes acollirà les presentacions dels nous discos de Ninus, Namina i Xavier Calvet, així com una de les primeres actuacions d'un cantant emergent, Cesc. Més enllà de la programació musical, el festival reforça enguany l'àmplia oferta de tallers pensats per públic familiar, així com una cercavila gegantera, un espectacle de màgia d'Eduard Joanola i un espectacle d'acrobàcies a càrrec de la companyia Ildor Llach.
Tanto que dante la farà llevar.
Algo más quiere usted.
No pares de cantar.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, l'Astralpul Sabadell juga l'accés a la final a 4 de l'Eurolliga femenina.
Les vallesanes reben des de les 7 de la tarda l'Horizonte Italià a la piscina de Can Llong. De moment, al tram final del tercer període, guanya el Sabadell per 7-5. Les jugadores de David Palma, a més, tenen la renda a favor del 9-12 de l'anada. Ja s'han classificat per la final a 4 el Plebiscito de Pàdova, el Bulligameni i l'Olimpiakos.
Avui es disputen 3 partits pendents de la 22a jornada de l'Hockey Lliga masculina.
Els enfrontaments van ser ajornats per la disputa de les competicions europees. A 8:45 del vespre, el Noia, quart a la classificació, rebrà el Liceo de la Corunya, que ocupa la segona plaça. A les 9 de la nit, el Reus, tercer a la taula, juga a la pista del Coel, al Coi. A la mateixa hora, el Vic, 11è, jugarà a casa davant el líder, el Barça.
En futbol, la selecció catalana formarà amb un equip de garanties davant Veneçuela.
A l'amistós que es disputarà d'aquí a menys de 2 setmanes, dilluns 25 de març a Montilivi. El capità del Girona, Àlex Granell, és el primer convocat oficial del tècnic Gerard López, però jugadors com Piqué, Cesco, Xavi també han mostrat el seu interès a participar-hi. El seleccionador català ha parlat en l'acte de presentació del partit al Teatre Municipal de Girona. Gerard López ha lloat el combinat veneçolà.
Una selecció rival important com és Veneçuela, que ve de jugar contra Argentina 4 dies abans, que està preparant la Copa Amèrica del 2019. Tot preparat perquè sigui un gran espectacle.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Vine i fem un viatge en el temps. Exposició fotogràfica Mirem el passat. Fins al 22 de març a la seu de la Diputació de Barcelona, a Rambla Catalunya amb carrer Còrsega. Més informació a diva.cat/exposicions. Diputació de Barcelona.
la xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.